Set de cocina Brab valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12 i 20 minuts. Què tal? Bon dia. Benvinguts. Avui vull parlar d'ella, de les dones. Són moltes, la majoria dones han sembrat la seva vida de renúncies personals i professionals per a cuidar els que estimen, els que són grans dependents. Amb freqüència, la discapacitat s'uneix amb problemes de salut que requereixen vigilància constant, coneixements de respiradors, gestió de crisi o sondes gàstriques. És un treball sense treva, tots els dies, a totes hores. Un treball per a tota la seva vida o per a tota la vida de la persona al seu càrrec. Un treball invisibilitzat. Se les pren per mestresses de casa, sense més. Però hi ha molt més després d'un lliurament complert a l'altre, encara que l'amor nodreixi i el sentir-se necessari atorgui forces. Hi ha esforç, hi ha dolor, hi ha empobriment i a penes temps perquè es cuidin elles mateixes. Ara que hi ha un pla estratègic per a canviar el model de cures i una renovació del sistema de dependència sobre la taula, s'estan organitzant. Tenen poques ajudes, moltes vegades incompatibles entre si. Volen ser escoltades, volen que es tinguin en compte les seves necessitats i mereixen que els separem un esment. Com elles mateixes clamen, una cuidadora són dues vides. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La campanya de la renda 2024 va començar el passat 3 d'abril, permetent als contribuents presentar les seves declaracions dels ingressos i béns de l'any 2023 a través d'internet. Però atenció, perquè queden pocs dies perquè s'acabi el termini per presentar la declaració de la renda. Ricard Álvarez, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Montse. Doncs mira, des de l'obertura de la campanya, milers de contribuents ja han complert amb les seves obligacions fiscals, alguns rebent devolucions i altres efectuant pagaments segons les seves situacions econòmiques de l'any passat. No obstant això, aquells que encara no han presentat la seva declaració han d'afanyar-se, ja que el termini finalitza l'1 de juliol del 2024, és a dir, dilluns de la setmana vinent. Per a les declaracions amb resultat a ingressar mitjançant domiciliació bancària, el termini, ull amb això, vens avui. Avui, dia 26 de juny. Presentar la declaració fora de termini pot implicar sancions. Si la declaració resulta a pagar i es presenta abans de rebre un requeriment d'Hisenda, s'aplicarà un recàrrec de l'1% per cada mes de retard. En cas que l'agència tributària hagi emès un requeriment, les sancions poden variar entre el 50 i el 150% del deute amb possibles reduccions per conformitat o pagament en el període voluntari. Si la declaració surt a retornar, la multa per presentar-la fora de termini és de 100 euros si no hi ha requeriment previ i de 200 euros si l'administració ja ha notificat el contribuent. Finalment, l'agència tributària té un termini de 4 anys per a reclamar les quantitats pendents, per la qual cosa és crucial complir amb els terminis establerts per a evitar aquestes penalitzacions.
I sembla ser que va ser ahir quan vaig parlar amb ella. Va ser el 3 d'abril, quan tot just començava la campanya de la renda. Carme Elena, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, sí. Realment ja sembla que fos ahir, oi?
Ha passat ràpid per vosaltres o vosaltres que esteu on fire 24/7? Sembleu New York. S'us ha fet llarg, també?
Bueno, per nosaltres aquests mesos de campanya són llargs, perquè, clar, hem de fer molta feina que bueno, fins que no arriba a setembre nosaltres no realment no aprofitem l'estona que tenim lliure, perquè en aquesta campanya ha sigut també bastant durilla.
Bueno, que hàgiu tingut feina, això vol dir que la gent ha volgut fer la declaració de la renda, perquè és cosa de tots, no?, fer la declaració.
És cosa de tots i la veritat és que estem molt contents, els gestors estem molt contents perquè veiem que la gent confia molt en nosaltres, que passada els serveis de l'agència tributària, doncs que la gent confia molt en els serveis dels gestors i això doncs ens fa sentir orgullosos a part de tenir feina, que sí que és veritat que és una temporada dura, però bueno, també té la seva part positiva.
I tant. Bueno, avui, digue'm, Carme, Helena, avui és l'últim dia per presentar la declaració. Segurament hi ha gent que ara mateix diu, com? Però què està dient aquesta de la COPE? Avui és l'últim dia, però si se m'ha passat volant no m'ha donat temps. Encara estem a temps. Què passa si quan acabi, a quina hora exactament acaba tot plegat?
Aviam, avui és l'últim dia per fer les domiciliacions de les rendes a pagar.
Sí.
És a dir, per no tenir que, bueno, doncs per poder domiciliar les que són a pagar. Les que són a tornar hi ha plaç fins al dia 1, fins dilluns.
Uh-huh.
Per tant, avui fins a les 12 de la nit es podran domiciliar les que són a pagar i la resta, si són a pagar, s'haurà d'anar al banc a demanar un número i tal, és una mica més complexa, però inclús sent a pagar també es podria pagar fins al dia 1. El que passa és que avui és el dia doncs, de fer-ho més senzill a través d'una domiciliació.
Uh-huh. Què passa si avui, Carme, no tinc feta la de declaració i haig de pagar? Amb quin escenari em trobo?
Doncs si avui no està feta i no arribes a les 12 per poder-la presentar, has de fer per una altra via, que és anar a fer la renda, anar al banc, que et donguin un número per poder-la enviar a posteriori. És un procés més complex que el de la domiciliació, que és molt automàtic, però també es pot fer. El que passa és que...
Clar, hi ha interessos aquí? O sigui, has de pagar?
No. L'últim dia és el dia 1 per tothom.
Perfecte.
És a partir del dia 1 quan, si no ho fas, doncs aquí ja comencen a comptar els interessos i les sancions.
Quins interessos són o quines sancions hi ha si no ho fas a temps?
Doncs, bueno, ja està en funció dels dies que passin. Vull dir, contra més dies passen, doncs s'aplica uns interessos en funció de si són, per exemple, els primers 5 dies, doncs també en funció dels mesos que passin. I la sanció, bueno, en principi s'està sancionant només els que són a pagar. També poden aplicar-ho, els que són a tornar. Per tant, estarà en funció de quin tipus de renda doncs es presenti fora de plaç. Però, vamos, el nostre consell és que no s'esperin, que encara en queden 3 o 4 dies i que es faci ja.
Vull preguntar-te, durant aquests mesos que ja heu estat treballant de valent, us heu trobat amb molts problemes? Quins són els dubtes? Si hem de fer un rànquing del que més us preocupava, del que la gent no tenia gaire clar, hi ha algun rànquing? Podries dir una o dues coses que diguis, mira, Montse, m'he trobat molt aquest any
ha estat el tema estrella, les mutualitats, que realment ha sigut un tema molt important que ha afectat a moltíssima gent gran. I bueno, jo posaré molt d'èmfasi, hem tingut molta feina als despatxos amb aquest tema, i també el tema de les mutualitats és que persones que van cotitzar mutualitats de l'any 69 al 78, doncs en aquesta renda han pogut aplicar una reducció perquè es considera que la part de la seva pensió que es correspon a aquesta mutualitat, doncs no tributa Hisenda. Això vol dir que hem tingut la feina de revisió, la feina d'explicar a la gent que representa tot això. Normalment són persones grans, que no tenen masses mitjans informàtics, i a més a més es pot reclamar, i això faig atenció ara perquè encara estem a temps, fins al dia 1 de juliol es poden reclamar els 4 anys anteriors, vol dir incloent l'any 19. Això ens ha representat doncs molta més feina, sí.
Uh-huh.
I crec que també vosaltres als mitjans de comunicació heu informat molt d'aquest tema, i crec que encara hem de continuar insistint informant perquè, bueno, per desgràcia, hi ha molta gent gran que encara no sap que té dret a devolucions, algunes importants. Jo en concret tinc un client que té 100 anys.
Déu-n'hi-do!
100 anys, i que li tornen aquest any 6.000 euros de renda. Multiplicat per 4 més, estem parlant de 30.000 euros.
Donil.
Per tant, cuidado amb això. També hi ha moltes dones que estan en residències que no saben que tenen dret a aquestes devolucions. Per tant, jo crec que aquí val la pena, encara que passi el dia 1, es poden reclamar també aquests 4 anys. No podrem reclamar el 19, però sí a partir del 20. Des del Col·legi de Gestors estem demanant que s'informi aquesta gent a través d'una carta. Igual que es fan cartes per altres coses, doncs que s'informin els mutualistes perquè de moment Hisenda no està fent aquestes informacions.
Per això sempre...
Aquesta és la part important. Sí,
per això, Carme, deia jo que sempre és important fer la declaració, tant si és a pagar com que et tornin, amb gent professional, no? Perquè a vegades diem, no, jo ho faig jo a casa i tal, però és que possiblement no t'estàs ficant coses que podies desgravar-te, no?
No, i a part de, és el desconeixement normal, perquè no ens dediquem a això, però sí que és cert, doncs, que per això quan jo deia que cada vegada és veritat, tenim més clients a les gestories, és perquè un cop potser venen per un tema puntual i ja a partir d'aquí ja diuen, bueno, mira, no em complico la vida perquè jo hi ha coses que les desconec, no? També s'ha de dir que l'agència tributària doncs està informant de tot aquest tema, però clar, el problema que jo comentava abans de les mutualitats és el tipus de col·lectiu.
L'entenc perfectament.
És un boca-orella que, home, per exemple, les persones de 70, 75 anys, aquests ja s'ho expliquen, però les persones més de 80 no els està arribant aquesta informació.
S'hauria de fer més campanyes, més informació.
I jo, bueno, la informació l'ha de fer l'agència tributària.
Efectivament.
És senzilla, a través d'una comunicació, amb una carta, dient, escolti, vostè té dret, perquè ells tenen la informació, té dret a aquesta reducció per mutualitat, doncs, i ja està, però clar, és... a mi em sap una mica greu quan veig aquestes persones grans, que algunes inclús quan els dèiem el que sortia a tornar no s'ho acabaven de creure, perquè sempre pagaven, i ens trucaven els fills dient, què li heu dit al meu pare? Com és possible això?
S'ha equivocat, no?
I sap greu perquè, clar, aquestes persones han confiat en nosaltres i li podem explicar.
Efectivament.
Però hi ha molta gent, jo crec que un percentatge molt alt, estem calculant que possiblement el 50% dels mutualistes... No tenim dades molt acurades, però bueno, per lo que estem veient, possiblement un 50% d'aquests mutualistes no desconeixen aquesta opció de devolució.
Bueno, imagino la cara que deu posar la gent quan li dius xura pagar, de no, per favor, i la gent que dius, escolta'm, que et tornen, no? És allò de dir, ¿cuándo me devuelven? No, ¿y cuándo me lo devuelven? Que cada cop, per cert, Hisenda ho torna més ràpid, no és com abans. Però sí. I encara hi ha gent que potser encara no ha rebut la devolució. Paciència, sí. I si no, posar-te en contacte amb l'administració, no?
Aviam, ells tenen un plaç de 6 mesos, és a dir, fins al 31 de desembre, pràcticament, doncs bueno, es poden emetre devolucions tranquil·lament. Sí que és veritat que, com que es fa molt ràpid, a vegades doncs, la persona que ho rep un any ràpid i l'any següent no ho rep, doncs pensa que la seva renda està mal feta i no necessàriament té que ser així. Sí que és cert que l'agència tributària està tornant molt ràpid.
Carme, no et pregunto si has fet ja la teva declaració o si ets a les que esperes fins al last minut, però de totes maneres recorda que avui s'acaba, eh?
Confidencialment la vaig fer divendres.
Ah, veus? Ja m'imaginava jo. Això sol passar. Com sempre, Carme Alia, ponent de Comissió Fiscal del Col·legi i Gestors Administratius de Catalunya, gràcies per estar la veu d'aquest col·lectiu de gestors administratius que no acaben ara la seva feina. No, 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 que ara arriben els IVAs, els autònoms, tot això que ens agrada tant.
Sí.
O sigui que tenen feina per no parar. Carme, com sempre, gràcies per haver estat amb nosaltres. Un plaer continuar treballant i bones vacances, que segur que te les mereixes tu i tota la gent que està darrere del col·legi. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Fins aviat. Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, pues ya nos hemos quitado un peso de encima haciendo la declaración de la renta y ahora hay que quitarse otro peso, ese que se nos acumula en la barriguita, en las cartucheras, ese que no queremos que se nos vea, y más en verano, porque además en verano nos cuesta movernos, estamos más cansados, estamos hinchados, nos agotamos enseguida. Y yo quiero que los oyentes de COPE puedan perder en tan solo 3 semanas entre 4 y 6 kilos, pero eso se hace con el plan 1-2-3. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse, con el plan 1-2-3. Monse, vamos a conseguir al bajar de peso, mejorar la hipertensión, el azúcar, el colesterol. Vamos a dormir de un tirón. Y cada kilo que perdemos lo ganamos en años de vida. Somos más ágiles, las rodillas nos lo agradecen y lo vamos a conseguir. Sí, sí, es que lo vas a conseguir con el plan 1-2-3 comiendo porque no son batidos y vas a evitar recuperar el peso perdido.
Recordemos, Enriqueta, que ese plan 1-2-3 es un producto natural, es único para estar fantástico este verano y es muy fácil de hacer, tú lo decías, y los resultados son inmediatos, ¿no? Y atención porque solo lo consigues en un solo sitio, no es aquello de ir peregrinando, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo compro? No, 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 marcando el 650-51-52-53. ¿No?
Claro que sí, es el teléfono de Clinitec, donde están mis compañeras, mis asesoras y yo, para ayudarte a que lo consigas, porque lo vas a conseguir. Y además súper fácil. Vamos a repasar estas tres semanas, ¿te parece, Montse?
Venga, pues vamos con la primera.
Vale, en la primera semana vamos a hacer una limpieza. Nos deshinchamos, drenamos, conseguimos eliminar todas las toxinas y bajar la barriguita. Y tomaremos los sobes de piña. ¿Qué sucede en esta semana además? Pues que me pierdes 2 kilos.
Maravilla. ¿Y si la piña se está amarilla, qué hace la naranja?
Pues la segunda semana, que son los sobes de naranja, son pura fibra, son prebióticos, cuidamos la flora, mejoramos y aceleramos las digestiones, nos olvidamos, combatimos el estreñimiento y además perdemos 2 kilos más.
¡Qué bien! ¿Y la tercera semana?
Pues llegan las cápsulas captagrasas, que son saciantes, que nos atrapan la grasa localizada, la eliminamos, seguimos perdiendo peso, sin efecto rebote. Y el resultado en estas 3 semanas, en tu báscula, de 4 a 6 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3 que es económico? Pues llámame, 650-51-52-53, porque no tienes que desplazarte a ningún centro, todo por teléfono. Y te lo enviamos a tu domicilio, o donde estés, vacacionalmente, por mensajería, y evidentemente que por ser oyente de COPE, sin gastos de envío. El plan es rápido, es seguro, no pasas hambre, tiene registro sanitario y... ¿Dónde lo consigues? Pues repetimos el teléfono, Monse. 650-51-52-53, porque si me llamas ahora te voy a regalar el tratamiento de las 3 infusiones, complemento ideal, bien, con tu plan 1-2-3, la detox más la adena más la lipo.
Eso haz los más rápidos que llamen ahora mismo, diciendo que nos han escuchado en la cadena COPE. Recordemos, COPE, con ese plan 1-2-3 vas a conseguir los mejores resultados, vas a bajar de 4 o 6 kilos y la mejor promoción también, Enriqueta, es muy generosa, ya lo sabéis. Y ese gel que está rondando ya por muchos domicilios de España.
Bueno, ¿cómo lo sabes, Montse? Además es que me lo piden después, ¿eh?
Me extraña.
Es un gel extraordinario, es un gel reductor, nos elimina pues la grasa en la zona que tengamos, cada día un masaje y además cómodo de aplicar porque lleva rolón incorporado. El gel y las 3 infusiones hoy de regalo con tu plan 1-2-3, 650-51-52-53.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53, y lo importante de todo es la salud y ese plan.
Sí.
1-2-3, lo demás son los regalos, que también están fenomenal y que además yo siempre le pido a Enriqueta, que para nuestros oyentes, oye, que se merecen lo mejor. Enriqueta, un beso muy fuerte, muchas gracias.
Y otro para ti. Otro
vaya,
para
muy
ti.
Bien.
Adiós.
Y ahora que estem parlant de perdre pes, no marxeu perquè parlarem d'un aliment o d'un producte que sempre està a les nostres taules i que és molt important per la dieta mediterrània. Estem parlant de l'oli d'oliva. I atenció, perquè ja es comença a parlar de fa uns dies de la nova rebaixa de l'IVA. Però què hi ha darrere d'aquesta rebaixa? Li preguntarem al Rubén Sánchez, secretari general de Facua.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Atención, porque el gobierno ha incluido el aceite de oliva dentro de los productos de primera necesidad sobre los que se aplica el 0% de IVA, con el objetivo de bajar su precio actual. Esta rebaja del impuesto entrará en vigor el 1 de julio, pero atención, las organizaciones de consumidores dudan de su eficacia. Nos ponemos en contacto con el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Señor Sánchez, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos hablando de maquillaje, de inacción. ¿De qué estamos hablando, Rubén?
Bueno, pues de una combinación de dejaciones del gobierno que está permitiendo que haya especulación con los precios, muy especialmente con el del aceite de oliva, y prácticas que entendemos que podrían erradicarse si el gobierno se quisiera poner las pilas. Otra cosa es que tenemos la sensación de que en el gobierno o en parte del gobierno no se quieren tocar los intereses de las grandes cadenas de supermercados y de la industria alimentaria, y por eso se les permite que estén aplicando subidas de precio, aumentando márgenes de beneficio, pese a que el mismo gobierno aprobó un real decreto ley, el de la rebaja del IVA, donde se establece que no se pueden subir márgenes en los alimentos afectados.
Por lo tanto, lo ideal no es bajar el IVA, sino bajar el precio del producto, ¿no?
Hombre, es que bajar el IVA lo que deriva luego es que suben los precios más. ¿A mí de qué me sirve que me bajen 50 céntimos el precio del aceite de oliva si mañana me lo van a subir un euro? Yo lo que quiero como consumidor es que tenga un precio razonable, que el gobierno valore, por un lado, aplicar esa ley que dice que no se pueden subir los márgenes y que plantee macro sanciones a las empresas que desde enero de 2023 hasta hoy han aumentado sus márgenes, por poco que lo hubieran hecho ya incurren en una ilegalidad, y luego, por otro lado, llegar a la constatación de que tenemos el experimento del IVA ya hecho un año y medio, que no nos ha servido de gran cosa y que, por lo tanto, la solución sería no bajar más el IVA, sino intervenir los precios, poner topes a los precios, que el gobierno dijera, pues, por ejemplo, el aceite de oliva no se puede vender por más de X el litro, y que esa cantidad siempre fuera un tope en cualquier supermercado durante un determinado periodo de tiempo. Nos están vendiendo el discurso de que había que subir el precio porque ha habido malas cosechas y los agricultores tienen que cobrar más. Y ese discurso es lícito. Es cierto que los agricultores han tenido que incrementar el precio del producto. Lo que ocurre es que mientras los agricultores en el último año y medio han subido el precio algo menos de 2,5 euros el litro, 2,5 euros el litro han subido los agricultores, en los supermercados de media ha subido casi 7 euros el litro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh-huh. A mí, como consumidor, me lo han subido casi el triple de lo que se ha subido en la materia prima.
La solución, entonces, ¿dónde radicarían? ¿Dejar de comprar nosotros el aceite de oliva? ¿Quejarnos más? Porque vosotros estáis constantemente ahí a pie de cañón, pero aquí no se sanciona a nadie, no se expedienta a nadie.
A ver, Facua hace toda la presión que puede y presenta denuncias y requiere a las administraciones que actúen. Partimos de que las autoridades de consumo tienen la competencia para aplicar multas si constatan incrementos de márgenes. Se lo hemos pedido al Ministerio de Consumo. Las comunidades autónomas igualmente pueden intervenir. La Agencia Catalana de Consumo igualmente podría estar investigando el mercado y sancionando subidas de márgenes, porque son ilegales, insisto. Lo que pasa es que nadie hace nada. Nosotros vamos a seguir reivindicando, trasladando datos, explicando al consumidor cómo suben los precios, cuáles son las diferencias entre la subida en origen y la subida en supermercado. Luego, evidentemente, cada consumidor es el que tiene la palabra a la hora de tener sus hábitos de compra, cambiar de marca, cambiar de categoría de aceite, cambiar de aceite y, en lugar de comprar oliva, comprar otro o combinarlo. Pero bueno, el gran problema es una ilegalidad que se produce en el mercado ante la que no se reacciona y un abuso ante el que también se podría reaccionar con una mejor legislación.
Lo que parece alucinante, Rubén, es que, por ejemplo, si te vas a Londres y compras una botella de aceite española, que sea más barato en Londres que aquí mismo, en el supermercado al lado de tu casa.
Sí, nos hemos llegado a encontrar un mismo producto, una misma marca, vendida en el extranjero mucho más barata de lo que se vendía en España. Es una auténtica aberración. pero así nos toman el pelo. Yo creo que es importante que lo tengamos claro, que nos están vendiendo un discurso absolutamente falaz, que nos toman por tontos, y que eso de que hay que subir el precio porque a los agricultores se les sube, es cierto, hasta que el precio no sube más de lo que se les sube a los agricultores.
¿Esto va a pasar o está pasando ya con otro producto, Rubén?
Bueno, estamos detectando, por ejemplo, precios calcados en todas o en buena parte de las cadenas de supermercados en el aceite de girasol. No hay competencia en las marcas blancas de aceite de girasol. Las marcas propias de esos supermercados, en 6 de 8 casos que hemos analizado, eran las mismas. Con lo que igualmente aquí, si no hay un pacto ilícito, hay un pacto de no agresión.
Pues ahora sí me has dejado alucinada. ¿Y se dice algo al respecto?
Bueno, no tenemos ninguna respuesta de las administraciones, es que esto es lo mismo. Denunciamos ante el Ministerio de Consumo mes a mes, pero la respuesta es, venga, vamos a investigar. Convencimos por fin al Ministerio en febrero de que enviara un requerimiento a las cadenas de supermercados. Lo que ocurre es que ese requerimiento, 4 meses después, pues no tiene respuesta pública del Ministerio. No ha aclarado las conclusiones del seguimiento de precios y costes que haya hecho de las cadenas, y lo podría hacer empezando por productos donde se han producido mayores subidas, como sería el caso del aceite de oliva.
Hay gente que busca alternativas, ¿no? Como en vez de aceite puedes usar mantequilla, ¿no? O no sé, cambiar.
Sí. Aquí la cuestión es que tenemos todas las alternativas del mundo. Podemos saltarnos del oliva virgen extra al oliva virgen. Podemos irnos al girasol, podemos irnos a otras grasas. Pero la cuestión es que, ¿por qué me tienen que obligar a un cambio en mis comportamientos de compra y de alimentación si se pueden intervenir las cosas desde las administraciones? ¿Por qué se permite que determinados sectores se forren incrementando beneficios de forma absolutamente descomunal en lugar de intervenir el mercado, que es lo que tiene que hacer un gobierno que de verdad se preocupa por los intereses de los consumidores?
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre, como siempre, gracias a los amigos de Facua y a Rubén Sánchez. Rubén, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Chao.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una lubina de 900 a 1.400 gramos de origen nacional por solo 16,95 euros el kilo en tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca.
Avui és el Dia Mundial contra la Droga i, òbviament, l'objectiu d'aquest dia és mobilitzar, donar suport i inspirar la població perquè actuï contra l'abús i el tràfic de drogues. Una jornada que, a més, encoratja els joves a cuidar abans de res la seva salut i no consumir drogues. Per parlar d'aquesta droga, mai millor dita, parlem amb el doctor Xavier Fàbregas, que és metge especialista en el tractament d'addiccions i problemes també de salut mental. Doctor Fàbregas, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montserrat.
Cada dia podria ser, malauradament, el Dia Mundial contra la Droga, però s'ha estimat que sigui un dia com avui. I l'important d'aquesta campanya i d'aquests dies, oi?
Sí, aviam, el que hi hagi un dia específic per parlar d'un tema concret ajuda a que puguem fer, doncs, en aquell dia, una major insistència sobre una problemàtica que és de tot l'any, però que en aquest dia es visibilitza i s'intenta consciència.
Tothom és candidat a poder caure en el consum de les drogues? Hem de diferenciar, òbviament, les drogues que diem legals de les que no ho són.
Mira, aquesta distinció és una distinció administrativa. Per nosaltres, com a tècnics en salut mental, com a metges, el que ens interessa és la repercussió que té sobre la salut. I el fet de que sigui legal i il·legal només connota doncs, un tema d'accessibilitat, un tema d'impostos, un tema de facilitat d'adquisició, però que no és realment el determinant. El que sí és important és fer entendre que estem davant de substàncies en les que tothom pot acabar tenint problemes, sigui d'abús o sigui de dependència. I el que fem és distingir entre les dues situacions. Una persona que abusa, és a dir, que fa un ús que no és saludable i probablement no ho és mai amb aquestes substàncies, però que en el moment que trobi que hi ha una sèrie de conseqüències, una sèrie de dificultats, ho deixarà sense masses problemes perquè és un ús recreatiu, és un ús lúdic i quan els inconvenients superin els avantatges, doncs es deixarà. I pensem, per exemple, en l'exemple del botellot, on a vegades hi ha 10.000 nanos emborratxant-se. Si tots aquests acabessin alcohòlics, com dic jo sempre, haurien de muntar camps de concentració i no clíniques. No funciona d'aquesta manera, perquè la majoria dels que abusen de l'alcohol, que agafen una borratxera barrejant diferents substàncies i que el motiu d'aquella reunió és el consum i la intoxicació, doncs probablement, quan tinguin una parella, una feina o uns estudis que els interessin més, deixaran de consumir d'una manera natural. I tots tenim l'experiència d'haver sortit de festa i la majoria doncs, no hem acabat tenint problemes a llarg plaç.
Efectivament.
Que no deixa de fer que també sigui una qüestió en un moment determinat de risc doncs, de tenir un accident amb el cotxe o de tenir una baralla o de tenir una agressió sexual perquè hi ha un moment d'indefensió o d'intoxicació, però està clar que seran coses que seran temporals. I el problema serà amb el que es devia addicte, que és aquella persona que comença a fer un ús ja no tant per connectar, sinó per desconnectar, que té problemes i que descobreix que amb aquest consum doncs, amaga aquests problemes, els tapa, no pateix tant a curt plaç, i això farà que l'ús es faci servir doncs, com una manera de no sentir. I això és el que convertirà aquesta droga en una addicció.
Doctor, que important seria, i és invertir en prevenció, no? Perquè en casos com aquest, si ens expliquessin, si ens diguessin més campanyes, ser més pesat si cal, és superimportant, no? Per no arribar a vegades on arribem, tot i tenint la informació que tenim, que no és poca.
És que el problema de la prevenció és que estem lluitant contra una cosa que no té un resultat immediat, no té una conseqüència lligada en el moment del consum. I això, de manera tècnica, es diu contingència. És a dir, si tu tens una acció que comporta immediatament una conseqüència negativa, aprens de seguida que allò és dolent. Per exemple, posar la mà al foc. Com que poses la mà al foc i et cremes de seguida, això fa que l'aprenentatge sigui molt fàcil i molt ràpid. Però si et diuen que el tabac porta càncer i et fumes un cigarro i el càncer no hi és en aquest moment, dius, bueno, sí, pot portar càncer. La droga mata, com aquella primera campanya que es va fer als anys 80. I consumies drogues i no et mories. És el que m'estan explicant. Llavors, hi ha dues qüestions que tenen que veure amb el temps. Una és aquesta contingència, aquesta dificultat per percebre les conseqüències perquè no són immediates. I la segona història és que totes les campanyes de prevenció no tenen un resultat immediat, sinó que és un resultat a base d'anys. I, per tant, els polítics que les han d'engegar moltes vegades les fan amb una mica doncs, anant amb la boca petita, per dir-ho així, perquè no és una cosa que doni resultats immediats. Estem parlant de resultats a llarg plaç quan tens una legislatura de 4 anys, com a molt. Per tant, estem amb aquesta barreja de dificultats que fan que la prevenció, malgrat ser imprescindible, moltes vegades és poc efectiva. I com tu deies, tenim més informació que mai sobre les drogues, però no arriba. No som capaços de conscienciar en aquelles persones que ho estan provant que allò té riscos a curt, a mig i a llarg plaç.
Quan la droga entra a una casa, no només afecta, òbviament, a l'addicte, sinó és en general, no? És un, bueno, un mal que s'ha de fer o s'ha de tirar endavant i intentar curar entre tots la importància de tenir un bon entorn familiar, no?
Això és imprescindible. Parlem de que les drogues, com molts altres problemes de salut mental, actuen dintre d'un sistema. I el sistema és la família, que té una sèrie de canvis en les seves maneres de relacionar-se a partir de que hi ha un tema de consum. També és molt important a vegades no fer una intervenció massa desmesurada, perquè a vegades persones molt espantades que han llegit o han sentit coses terribles sobre les drogues, quan descobreixen que el seu fill doncs, està fumant un porro, doncs munten allà una sacramental que moltes vegades no té massa sentit. I hem de fer entendre també que, com moltes altres conductes de risc, les drogues a vegades són un ritus de pas. Són aquell moment a la vida on la gent juga amb els límits, com qual que jugues per fent el burro tirant-te per una pista d'esquí fent el bèstia, o amb el tema del sexe, o amb qüestions d'aquestes que són una mica aquest posar-se una mica enfront de les normes i buscar la pròpia identitat. Llavors, per moltes persones, com dèiem abans, les drogues seran un factor d'abús, seran una història temporal, una història que tindrà doncs, unes determinades repercussions, però que probablement quedarà enrere com un record d'una època de disbauxa. Per tant, el mesurar d'una manera cuidadosa quina és la intervenció, quina és l'afectació, intentant que no hi hagi ni per una banda doncs, unes imposicions, un autoritarisme, unes bronques que moltes vegades no arriben, perquè la persona que ho està fent també des del punt de vista del que fan tots els seus amics. Ni tampoc una sobreprotecció ni un dramatisme que tampoc ajuda fa que sigui complicat el manegar aquestes situacions. I estem parlant, a més, d'èpoques on les persones que estan intervenint tenen problemes particulars. O sigui, moltes vegades la necessitat de mantenir un contacte amb els fills és difícil. Pel propi adolescent, el noi o la noia que està passant per una tempestat d'hormones, de canvis, de necessitat de trobar la pròpia identitat, també és una època molt convulsa i molt difícil. Tots els missatges creuats, perquè moltes vegades estem rebent informacions contradictòries. Tot això fa que sigui un problema. I és interessant que hi hagi aquests dies de conscienciació per poder parlar una mica més a fondo d'aquestes característiques, d'aquestes condicions i d'aquestes necessitats.
Que important és la cura de la salut integral, no? Vostès ho fan amb diverses teràpies. Mas Ferriol, vostè és fundador i director mèdic de Mas Ferriol, no? S'han de tractar tants... és un ventall tan ampli, no?, per tractar, intentar que l'addicte deixi de ser-ho.
Mira, és un treball multidisciplinar que toca diferents àmbits, el familiar, el laboral, el social. O sigui, hem de tenir molt clar que estem davant d'una persona que volem reintegrar la societat, no tornar en el seu medi a una persona que té tota una sèrie de limitacions i de prohibicions que el fan com una mena de bitxo raro. O sigui, el fet que una persona, moltes vegades una persona jove, pugui aprendre a divertir-se sense fer animalades, sense posar-se en risc, però que segueixi sortint i segueixi fent coses d'aquestes, és com una manera diferent de detectar. Durant molts anys, i a partir dels anys 20, doncs l'abordatge del tema de les drogues, dels anys 20 del segle passat, doncs es va convertir en una qüestió moral. No? Les lligues prohibicionistes, la llei seca contra l'alcohol als Estats Units, tota una sèrie de maneres de tractar el tema de les addiccions des d'un punt de vista més policial i més repressiu que no pas entenent un fenomen que s'ha fet universal. Estem davant d'una història on el tràfic de drogues deu ser un dels negocis més lucratius del món, on intervenen moltes vegades estaments que no són el narcotraficant aquest de la pel·lícula que veiem com el mafiós, sinó que moltes vegades hi ha un tema de corrupció, hi ha narcoestats on realment les màfies de la droga estan aconseguint el control polític. O sigui, hi ha històries molt complicades, hi ha qüestions també de geopolítica, perquè els països productors vivien d'això, i pensem a Afganistan, que ha sigut un distribuïdor d'opi durant molts anys, a la Xina, que és la que ven els precursors de moltes drogues sintètiques i que té un mercat no regulat on es permet l'exportació de substàncies que sabem que acabaran permetent fabricar fentanil a Mèxic, per als Estats Units, o per fabricar drogues sintètiques per les discoteques d'Europa. Estem parlant d'una història que té tantes vessants que necessita doncs, una valoració des del punt de vista social de tota la societat que s'impliqui a també pensar per què els nostres joves necessiten consumir drogues per divertir-se com a única manera de sortir. I quan el problema ja és un problema d'una llar, d'una casa, doncs hem de posar els mitjans perquè la repercussió sigui la mínima possible. Per això la feina està dirigida molt doncs, a recuperar aquesta possibilitat de fer una vida normal. I normal significa doncs, no ser el problema de casa dins de la família, tenir una feina que permeti ser independent, tenir un temps lliure que sigui satisfactori i compensatori, però que no sigui una cosa esbojarrada, i una vida social on tinguis doncs, aquella xarxa que et protegeix, que t'ajuda i que et conté. Tot això és el merder d'intervindre amb aquesta qüestió de les drogues com en qualsevol altra qüestió de salut mental. I és el que pretenem fer Mas Ferriol i suposo que fem tots els professionals que treballem en aquest àmbit.
Efectivament, i gràcies a que hi ha gent com vostès que ajuden a sortir-se'n d'aquesta addicció, malauradament, a molts joves. També hi ha gent d'edat que consumeix, però intentem sobretot precaució, mirada que de tots els efectes negatius que té això. Per 5 minuts a un subidón pots carregar-te totalment la teva vida, perquè és que no paga la pena, la veritat. Li agraeixo molt, doctor Xavier Fabregas, fundador i director mèdic de Mas Ferriols, entre d'altres coses. Gràcies per haver estat amb nosaltres i tant de bo acabem amb aquesta lacra de la droga. Gràcies, eh?
Gràcies i tant de bo, Montse.
Una abraçada.
Bon dia.
Doncs amb aquest missatge i aquest altre dels amics de microventana.es, et recordem que si vols seguretat i confort per la teva família i a la teva llar, doncs t'has de posar en contacte amb microventana.es. Dóna-li a la teva vida aquest confort que mereix i renova les teves finestres amb microventana per una comoditat màxima, ja que també a l'estiu et permetran aïllar aquella pesada calor. I amb aquest bon missatge el que fem ara és una aturadeta. Re, notícies amb Pilar García Muñiz i tornem d'aquí un moment. Fins ara.